Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Em sona moltíssim aquesta banda sonora, però la veritat és que no sabria dir-te ni el títol ni l'autor, o sigui que ja m'ho explicaràs.
T'ha de sonar perquè és una banda sonora molt important i d'una pel·lícula també molt important i molt coneguda, que és Perseguit per la mort. Uh-huh. Aquella pel·lícula de Hitchcock, amb Cary Grant, Eva Marie Saint i James Mason, que va compondre doncs, Bernard Herrmann. I és que avui el Cinema a la Xarxa el dedicarem precisament a les bandes sonores d'Alfred Hitchcock. És a dir, a les bandes sonores de les pel·lícules de Hitchcock, que en bona part van ser compostes per Bernard Herrmann perquè va ser el músic d'una part de la seva filmografia. I, per tant, avui dedicarem a parlar de Hitchcock, però també parlarem molt de Herrmann, concretament d'aquesta amistat que van tenir. Uh-huh. El primer treball conjunt entre Hitchcock i Bernard Herrmann va ser amb la pel·lícula Quién mató a Harry, de l'any 1955, amb Shirley MacLaine, i és el film que marca, el que deia, doncs, l'inici d'una gran amistat. No serà una amistat molt llarga, perquè van partir peres, però intensa i molt fructífera.
Això anava a dir, breu però intensa.
Sí, molt fructífera, van donar molt bones pel·lícules i molt bones bandes sonores. Però del trencament i tot això ja en parlarem, en el decurs de l'espai. Herrmann esdevé el músic per excel·lència de les pel·lícules de Hitchcock i aleshores, fruit d'això, compon la banda sonora d'una pel·lícula que no va tenir gaire bona acollida ni del públic ni de la crítica. Cap dels dos es van mostrar gaire entusiasmats, però el temps ha posat les coses al seu lloc, perquè estem parlant d'una autèntica obra mestra, que és la pel·lícula Vertigen, d'Entre els morts, i que no només és una obra mestra, sinó que a més és potser la millor pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
Escoltem part de la banda sonora de Vertigen, com deies, Víctor, una obra maestra, una obra mestra aquesta d'en Hitchcock, que de quina manera la música de Bernard Herrmann hi va contribuir.
Sí, és que ja ho veus sentint aquesta música, que té elements inquietants, com és tota
l'història. Sí, per si sola i sense imatges.
Sí, amb una història molt malaltissa, quina força que té aquesta música, igual que la que tenia també la de Perseguit per la mort, el trasbals de Cary Grant, un home acusat d'una cosa que no ha fet. És a dir, com... Aquí veus el talent, el geni, no? Del músic que hi ha al darrere a l'hora de fer això, de descriure aquesta personalitat. Bé, doncs, La relació, és a dir, el fruit d'aquesta amistat entre Hitchcock i Herrmann és d'una gran força, és de donar uns fruits immensos, i a més veiem que Herrmann transmet molt bé amb aquesta música l'angoixa del personatge que interpreta James Stewart, que en definitiva és un home que vol transformar físicament una dona perquè s'assembli a la dona que va ser l'amor de la seva vida. I ja veiem que hi ha una cosa, una obsessió i una cosa malaltissa. De manera que, és a dir, que intenta reviure l'amor per una dona a través d'una altra. I aquesta dona, estem parlant d'una dona morta o una dona que només existeix en la ment del protagonista. Bé, podem dir rotundament, per tant, això que deies, doncs que Vertigen no seria l'obra mestra que és sense la música de Hitchcock, també. Un altre film que ens ofereix els fruits de la col·laboració entre Herrmann i Hitchcock és una pel·lícula que van fer Sean Connery i Tippi Hedren i que era Marnie.
Marnie.
Abans ens comentaves, Víctor, al respecte d'aquesta relació entre Hitchcock i Bernard Herrmann, que va ser breu però intensa. Però hi arriba un moment en què això es trenca, deixa de ser aquesta amistat. Per quin motiu?
Sí, la cosa comença a petar justament amb aquesta pel·lícula.
Ah, sí?
Sí, amb Marnie. La cosa comença a petar aquí. L'any anterior, que era l'any 63, Hitchcock havia fet Els ocells.
Una altra, sí.
Molt famosa d'ell. Però la pel·lícula no havia funcionat econòmicament. De fet, Marnie tampoc acaba funcionant econòmicament. Sembla mentida, perquè són pel·lícules conegudes, però no van funcionar.
Llavors han funcionat totes una mica posteriori, o?
Algunes. Bé, una cosa ha estat el reconeixement del talent que hi havia al darrere, com el cas de Vertigen, que s'ha considerat per la crítica que és una obra mestra i una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però els productors ja no van recuperar tot el que havien invertit, diguéssim. És a dir, s'esperava molt més i no van donar prou econòmicament. S'ha de tenir en compte una cosa, els productors sempre són insaciables, això també, però sobretot els de Hollywood. Però dic, la relació entre ells dos, entre Herrmann i Hitchcock, comença a petar arran de la pel·lícula Marnie. L'any anterior, quan Hitchcock havia rodat Els ocells, amb Tippi Hedren també, la crítica va dir que un dels problemes que no hagués funcionat aquella pel·lícula era precisament Tippi Hedren. Hitchcock no havia agafat una principiant per fer aquella pel·lícula. Però, és clar, passava una cosa. Hitchcock estava enamorat de Tippi Hedren.
Ah.
I aleshores va dir, no voleu brou, dues tasses. No només és el protagonista dels ocells, sinó que també ho serà de Marnie. I la va tornar a posar allà. I com que Bernard Herrmann també era del parer de la crítica, que Tippi Hedren allà cantava una mica, doncs això a Hitchcock tampoc li va agradar. I com que, a més, la indústria cinematogràfica de Hollywood estava canviant, estaven reduint costos, i Herrmann era un dels músics de la vella escola que sempre eren músics sinfònics. I aleshores les bandes sonores tenien sempre una gran orquestra, hi havia la gran orquestra de la Metro, Goldwyn-Mayer, etcètera, que això costava molts diners, certament. I el que volien era una cosa més lleugera i li deien a Hitchcock, escolta, carrega't el Herrmann, posa un músic més jove, una cosa més arregladeta i més econòmica. Com que no tenia èxits prou forts, Hitchcock tampoc se sentia gaire fort davant dels estudis. Total que hi havia una pressió i Herrmann veia que Hitchcock cedia a aquestes pressions. A més, Hitchcock li demanava coses a Herrmann i Herrmann deia, tu digues el que vulguis, jo faré el que em doni la gana, i la cosa anava pel pedregar, no? Total, que aquí la cosa comença a trontollar i, tot i això, fan una altra pel·lícula, que és Psicosi.
Home.
Psicosi. Aquí aquesta pel·lícula té una escena famosa, que és la de la dutxa, la de la dutxa, i és famosa justament per l'escena de la dutxa.
I la música.
I la música, a part de la mare d'Anthony Perkins en un balancí i tot allò, no? Però sobretot és l'escena de la dutxa. Resulta que Hitchcock no volia música per a aquesta escena. Volia una escena silenciosa que només se sentís l'aigua de la dutxa quan va caient a la banyera. I van fer unes projeccions de prova i a la gent es quedava freda mirant la pel·lícula. No reaccionava. No, saps? L'escena de la dutxa no tenia, li faltava ànima. Aleshores, li va dir a Herrmann, posa-hi música. Però Herrmann, que era gat vell i com que feia el que li donava la gana, encara que Hitchcock li havia dit que no volia música per aquella escena, ell ja la va compondre i se la va guardar.
Oh, mira, feina feta.
Sí, ja la tenia, no? I quan li va dir, vens a mi, ara vens a mi i tal, doncs aquí la tens. I escolta, va ser un canvi brutal. La gent, quan veia aquella escena, veies la gent a la sala que s'agafaven allò tal, l'escena canvia d'una manera espectacular i justament s'ha convertit en l'escena per excel·lència de la pel·lícula amb aquella música. Li treus la música i tornem a quedar
frets. I tant, qui no la coneix.
Aquesta és la qüestió, no? Doncs, de fet, es pot dir que la gran escena de Psicosi ho és gràcies a Bernard Herrmann.
La veritat, Víctor, és que s'ha de reconèixer que aquesta escena sense la música de Bernard Herrmann, jo diria que no seria el mateix.
No. Al final, Hitchcock va reconèixer que el 33% de l'èxit de la pel·lícula...
El 33.
No li va donar més. Sí, ell es va quedar un tros. Però va dir, el 33%, d'acord. El Herrmann també hi té alguna cosa a fer.
Vaja.
Bé, sí, aquesta és la veritat. El que passava aquí és que Hitchcock i Herrmann tenien molt caràcter tots dos.
I
per tant, pataven contínuament. Ja ha dit que un cedia, el Hitchcock cedia les pressions dels estudis.
És que eren dos genis.
Sí, exactament, dos genis. I encara van fer una pel·lícula junts, que va ser Cortina esquinçada, que el títol és una metàfora de la final, del final de la relació, que li van imposar Hitchcock, Paul Newman i Julie Andrews. Ell volia actors menys estrelles, i li van posar aquests dos i els va haver d'acceptar, sobretot Julie Andrews, que tenia una imatge molt mongívola, i la van posar allà, i ell no la volia, però l'estudi la va imposar, i ell, per trencar una mica el mite de la mongívola Julie Andrews, comença la pel·lícula amb la Julie Andrews fent l'amor. Va dir, doncs ara tindreu aquí, no?
Canvi de papers.
Sí, va fer això, però realment el repartiment era mal fet. No funcionava, no hi havia química entre Julie Andrews i Paul Newman. Bé, la cosa, doncs, peta, la relació entre ells dos peta, i acaba tan malament que ja no es parlen. Ni Herrmann ni Hitchcock es diuen res, se'n van. A més, Herrmann estava passant una mala època perquè s'havia separat de la dona, però cop i volta es torna a casar. I està molt animat i molt content, amb una altra dona i molt feliç, i va a Los Angeles i un dia va a l'oficina de Hitchcock per fer les paus. I arriba allà, i vol parlar amb ell, i li diuen, bé, esperis un moment, sisplau, i espera, i finalment ve la secretària i li diu, el senyor Hitchcock no el rebrà. Aleshores, esclar, el Herrmann agafa una emprenyada, s'emprenya com una mona, dona un cop de porta brutal a l'oficina, se'n va, i no es van parlar mai més. Ja no es van veure mai més.
Vaja.
Sí, aquí es va acabar...
Home, una llàstima, perquè...
Sí, clar, sí, sí.
Tant la suma dels dos...
Donava molt.
Han donat...
Exacte, sí, sí.
Obres mestres, no?
Sí, és que ell estava gelós, Hitchcock estava una mica gelós, perquè corria la brama que la seva obra no seria la mateixa sense Herrmann, i això ell emprenyava molt. Però, en tot cas, nosaltres hem de passar d'aquestes misèries humanes i de les particularitats dels genis i quedar-nos amb el seu llegat, amb la seva obra, que és en definitiva el que importa. I aquí tenim, doncs, el llegat de Hitchcock i Herrmann, aquesta unió que va crear tantes obres mestres. I un dels temes va ser el tema principal de Psicosi, naturalment.
Doncs serà fins a la propera, Víctor.
A reveure.